amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 278 quan passen gairebé 6 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. I abans de començar, com sempre, donem la benvinguda a la nostra companya Francina Ricard. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Ella ens explicarà quins són alguns dels continguts més destacats de l'Info d'avui.
Doncs avui començarem parlant amb Amadeu Iglesias, gerent de l'IMSOL, sobre el canvi de règim d'alguns dels pisos de protecció oficial de Ripollet. Avui finalitza el curs escolar i per aquest motiu parlarem amb la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, qui també ens explicarà els objectius i previsions de cara a setembre. Pere Padró, president de l'Associació Cultura i Tradició, visitarà els nostres estudis per parlar-nos del Corpus 2014, que tindrà lloc aquest cap de setmana. El ple extraordinari de dimecres, la finalització de l'aula d'extensió universitària, la festa d'estiu del Setrill o la Revetlla de Sant Joan són altres dels temes d'actualitat que tractarem a l'Info d'avui.
Doncs tot això i més els ho explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Aquest dimecres l'Ajuntament de Ripollet va celebrar un ple extraordinari i l'objectiu era aprovar una operació de crèdit per un import d'uns 800.000 euros que permetrà liquidar el préstec que l'Ajuntament es va veure obligat a contractar pel pla de pagament a proveïdors aprovat per l'Estat.
Segons va recordar la regidora d'Hisenda, Imma Viera, en el seu inici l'Ajuntament només va haver de fer front a un pla de pagament de proveïdors dels tres que va oferir l'Estat. En aquests plans, l'Estat directament assignava una entitat bancària amb unes condicions ja tancades. La regidora d'Hisenda, Imma Viera, la recordava durant la sessió.
Va anar un crèdit de 845.120 que es va concertar obligatòriament amb Banc Inter, que tenia unes condicions establertes pel Ministeri d'Hisenda, que era un crèdit a 10 anys, 2 de carència, i que les condicions econòmiques eren d'Euríbor més 5,25. Nosaltres ens vam acollir, ara justament finalitzaven els 2 anys de carència i es va ofertar per part del Ministeri el canvi d'interessos d'aquest crèdit. L'Estat ens oferia un canvi d'interès, una renegociació d'aquest crèdit en unes condicions d'Euríbor més 3,85.
Com els dèiem, acollint-se a la llei amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament va valorar les diferents opcions i va optar per buscar unes millors condicions al mercat lliure. Aquesta opció, però, també implica l'aprovació d'un pla financer del consistori que consisteix en augmentar el pressupost municipal durant els propers 5 anys en un 1% per tal de justificar davant l'Estat que l'Ajuntament pot fer front al pagament d'aquest crèdit. Aquest nou crèdit negociat amb el BBVA té unes millors condicions amb una rebaixa del tipus d'interès fins a Euríbor més 2,7 i, per tant, una reducció dels interessos que haurà de pagar l'Ajuntament a l'entitat bancària d'uns 20.000 euros l'any.
Tots els grups municipals van donar suport a aquest punt, a excepció del COP Compromís per Ripollet, que hi va votar en contra.
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa va lamentar aquesta situació, ja que el deute de les altres administracions és molt gran i va demanar que l'augment de l'1% anual del pressupost no repercuteixi en els ciutadans.
Lamentem la situació que s'ha produït, perquè realment aquest crèdit, tot això, ha sigut motivat per una qüestió que si ens haguessin pagat, si les administracions públiques ens haguessin pagat i si haguessin tingut un pla de finançament local com és que realment ens toca, doncs potser no estaríem en aquest punt. I que bàsicament el tema de l'1% aquest que parla la regidora no impliqui que obligatòriament hem de pujar els impostos als veïns i veïnes de Ripollet. Si aquest no és el cas, el grup d'iniciativa Esquerra Unida us donarà el recolzament.
Per la seva part, del Compromís per Ripollet, tot i aplaudir que l'Ajuntament hagi de fer front a menys interessos i que els proveïdors han de cobrar puntualment, però segons exposava el regidor del Compromís per Ripollet, José María Osuna, consideren que es tracta d'un deute il·legítim i una estafa dels bancs.
L'administració pública deixa diners a les entitats bancàries a un interès de l'1%. I després aquestes entitats bancàries de nou deixen els diners, en aquest cas a les administracions locals, a un interès del 5%. Ara ens trobem en un interès al voltant del 3%. En definitiva, veiem que és un negoci rodó pels bancs. I tot això, de fet, on s'emmarca? On s'emmarca en el tema del deute. Un deute que s'ha convertit en un mecanisme de control del poder econòmic i del poder financer envers del poder polític.
En aquest sentit, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va exposar que aquest no és un deute il·legítim, ja que és per pagar proveïdors, però sí va voler recalcar que és injust haver de demanar aquests crèdits quan qui t'ha de pagar els serveis no ho fa.
Una altra cosa és que l'Ajuntament de Ripollet en el seu moment hagués d'anar a demanar un crèdit de manera obligatòria per pagar els seus proveïdors quan el deute que les altres administracions tenen amb l'Ajuntament de Ripollet supera amb escreix, molt amb escreix, aquest deute que l'Ajuntament té amb els seus proveïdors. Per tant, aquí es demostra que no serveix de res el fer esforços de contenció i ser curosos amb la despesa pública, perquè al final resulta que tu no pots fer front als teus pagaments perquè qui t'ha de pagar els serveis no t'ho paga.
A la sessió també es va acordar que tots els regidors municipals renunciessin al cobrament de les retribucions per assistència a aquesta sessió plenària.
Després que l'àrea metropolitana de Barcelona ja ha anunciat que vol canviar a règim de lloguer amb opció compra part dels pisos de protecció oficial dels pinetons, el regidor del COP Compromís per Ripollet, José María Osuna, va declarar el passat dilluns en roda de premsa que s'alegren del que consideren un petit canvi.
El grup de l'oposició ha assegurat que aquest anunci per part de l'IMSOL arriba després de les mobilitzacions de la PA, entrevistes dels regidors del Compromís amb els responsables de l'IMSOL, campanyes informatives del COP a la població i l'aprovació de mocions al ple municipal demanant que aquests pisos fossin de lloguer social. El COP, a més, també veu com un petit pas l'anunci de la Generalitat de realitzar alguns canvis en la política d'adjudicació d'habitatges de protecció pública. Però tot i això, Osuna considera aquests canvis insuficients.
Tot i considerar un primer pas positiu, és un primer pas doncs, insuficient, perquè només es canvia de règim una petita part d'aquests pisos i, per altra banda, és un lloguer amb opció a compra que per ara doncs, tampoc veiem que contempli la possibilitat de lloguer social.
Segons el COP, l'IMSOL sempre ha justificat la gran quantitat de pisos buits al·legant els impediments que els posaven els bancs per canviar la modalitat de l'adjudicació i consideren que han de renegociar els seus contractes amb les entitats bancàries. El COP ja ha avançat que pensen seguir lluitant cap al lloguer social.
En aquest sentit, doncs, el que cal, ara que s'ha obert aquesta escletxa, aquesta nova situació, doncs considero que el que cal és doncs, seguir insistint, seguir lluitant, seguir pressionant a l'IMSOL i a totes les administracions implicades, tant municipal com metropolitana, així com també a nivell de la Generalitat, perquè es posin realment fil a l'agulla i se solucioni aquesta situació del tot injusta.
I no canviem de tema perquè a l'Info de Ripollet Ràdio hem volgut contrastar i trobar resposta a les declaracions del COP Compromís per Ripollet, així com ampliar la informació sobre aquest canvi de règim de part dels pisos de protecció oficial dels pinetons. És per això que contem a l'altra banda del telèfon amb el gerent de l'IMSOL, el senyor Amadeu Iglesias. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Senyor Iglesias, parlem primer d'aquest canvi de règim. De quants pisos estem parlant?
Bueno, en aquest moment ja vam avançar que no ho podem precisar perquè ha de ser una experiència pilot i en base a les nostres obligacions financeres amb l'entitat bancària. Per tant, ho ajustarem amb aquestes condicions.
No poden concretar encara les noves condicions?
No, ho farem ràpidament, és a dir, això el mes de setembre, comença el mes d'octubre, ho tindrem concretat.
Uh-huh. El Compromís, no sé si ho ha pogut sentir...
No, la part... M'excuso, però la part de declaracions no he pogut sentir cap d'elles, eh?
Doncs li explico perquè el grup de l'oposició, el Compromís per Ripollet, parlava dels impediments que posen els bancs per canviar la modalitat d'adjudicació i que, segons ell, l'IMSOL ho posa com a excusa. Què és el que ens pot dir?
Bé, els impediments dels bancs per moltes coses no és que siguin excuses, són una llosa que pesa sobretot a les actuacions que requereixen finançament. Per tant, és aquesta la situació.
Mm-hmm. Igualment han pogut renegociar o estan en procés de renegociació d'aquestes condicions?
Bueno, estem en aquest moment en aquest procés, estem obrint aquesta nova possibilitat, per tant, en base al nombre d'habitatges i la situació, doncs podrem arribar a un acord o no.
Mm-hmm. Senyor Iglesias, en cap cas considera la possibilitat del lloguer social, com reclama la PA i també el COP Compromís per Ripollet aquí a Ripollet?
No és que considerem... El que nosaltres considerem és que els pisos s'hauran de pagar en les condicions que nosaltres les paguem. a partir d'aquí, si ha de ser lloguer social o no, sempre hi haurà programes complementaris que podran posar aquest diferencial. Però, evidentment, l'administració que té obligacions les ha de complir.
Mm-hmm. Fa 7 anys del primer sorteig d'aquests pisos de protecció oficial, encara queden 121 pisos, si no m'equivoco, dels 287. Sí. A què creu vostè que es deu aquesta situació?
Bé, un factor important és la situació de crisi econòmica que tenim. Per tant, això ha generat una desconfiança amb l'adquirent, una situació restrictiva en les entitats financeres, però també jo crec que ha col·laborat aquest ambient que se li ha donat a aquesta promoció. Si des d'una promoció se li comença a escalfar el tema, que no sé què i tal, la gent, quan s'ha de decidir en la inversió més gran de la seva vida, doncs aquestes coses tampoc li donen una tranquil·litat de decisió.
Mm-hmm. Vostès han notat que els ciutadans els hi parlaven d'aquests dubtes, d'aquest ambient que vostè parla?
Sí, per suposat, això, i vostè, el motiu de l'entrevista és aquesta, precisament.
Bueno, això ara a posteriori, perquè es queixen dels pisos buits, no? Però en el moment de treure's els sorteig, semblava que hi havia com molta il·lusió, sobretot entre la gent jove, no?, de poder optar a aquests pisos.
Sí.
I ara ja no...
Sí, la il·lusió hi és, però bueno, en tot cas, si veiéssim la piràmide d'edats, ja de totes les edats que han adquirit habitatges.
Es repeteix aquesta situació a d'altres municipis?
No especialment. Hi ha una zona, evidentment, la crisi és extensiva, per tant, la situació és extensiva, però no és... També, clar, depèn del nombre d'habitatges que es fan, la demanda que hi ha moltes variables que no pots generalitzar.
Mm-hmm. Per desfer una mica aquest ambient que vostè parlava enrarit, què els hi diria als ciutadans de Ripollet?
Bueno, els... ciutadans de Ripollet, que l'administració, desgraciadament, no ha rebut una injecció de diners com han tingut els bancs, no? I que, per tant, hem de complir les nostres obligacions. I, en el fons, tots estem representats per l'administració.
Mm-hmm. Ens parlava de setembre. Tenen algun calendari així fixat?
Sí, nosaltres ens agradaria poder concretar les condicions al llarg del mes d'octubre. És a dir, les persones que han trucat, que alguns s'han avançat ja, els hem recollit al telèfon i ens posarem en contacte amb ells al final de setembre, on fixarem ja les condicions, calendari i com farem el procediment.
Mm-hmm. Perquè es parlava de que potser cap a final d'any, no?, abans que acabi l'any ja...
Sí, l'objectiu seria aquest i jo crec que l'assolirem.
Mm-hmm. Parlem, això sí, de lloguer amb opció a compra.
Sí.
Durant un termini el tenen fixat, això?
Bueno, vam comentar que ho farem en 3 anys, capitalitzaríem aquestes rendes i a partir d'aquí després es formalitzaria l'adquisició.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs, senyor Amadeu Iglesias, gerent de l'IMSOL, li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Esperem rebre noves notícies després de l'estiu i seguirem parlant.
Molt bé. Gràcies. La vostra disposició, com sempre, i per suposat, al setembre-octubre comencem aquesta prova pilot.
Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Molt bé.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
Canviem de tema. Després dels bons resultats a les darreres eleccions europees, Podem Ripollet es presenta la setmana vinent a tots els ciutadans. La seva intenció és concórrer a les eleccions municipals de 2015, tot i que encara es troben en una etapa inicial de constitució.
Podem Ripollet ha convocat una assemblea oberta pel pròxim dijous a les 8 del vespre a la plaça de Pere IV per tal de recollir les inquietuds de tots els ciutadans que hi vulguin participar.
Els alcaldes republicans Magí Girbau i Baqués i Josep Ros i Prats van rebre el passat diumenge 15 de juny un reconeixement a la seva feina i trajectòria com a representants dels ripolletens. L'acte va renomenar oficialment la zona verda del costat dels pisos de protecció oficial com a plaça dels alcaldes de la República, on també s'ha instal·lat un element decoratiu que recorda la figura de Ros i Prats.
Jordi Font, president de la Comissió Memòria de les Víctimes del Feixisme, va destacar la gran importància de l'homenatge llargament reivindicat per la seva entitat i va donar les gràcies pel suport del Consell Histori. Xavier Peñarando, president de la Comissió d'Honors i Distincions, va lluar la unanimitat amb què es va donar llum verd aquest reconeixement.
Avui el que estem fent és un acte, en definitiva, que també és l'acte de tots i cadascun dels vilatans de Ripollet. El que estem fent és el reconeixement a dues persones que van treballar pel municipi, que van treballar per la millora de la nostra vila, del nostre poble, i que van treballar després de ser triats democràticament per tots els veïns de Ripollet. I que, per tant, independentment dels colors, tendències o idees que tinguessin, és dos alcaldes, i van ser dos alcaldes de tots i cadascun de nosaltres.
Per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, tot i que arriba tard, és un acte molt desitjat i que ha arribat al cor de moltes persones i que pren especial rellevància pel moment històric en què se situa.
Als alcaldes de la República també els va tocar viure moments convulsos i políticament apassionants, moments trencats de forma abrupta pel cop d'estat d'en Franco. Un cop d'estat que es va carregar les il·lusions d'una societat que lluitava per assolir noves fites, per igualar-se amb la resta de països del nostre entorn en drets i en deures. Un cop d'estat que ens va sotmetre 40 anys de foscor. Per això, també aquest homenatge, perquè els alcaldes Ros i Girbau simbolitzen la lluita d'aquelles persones que van saber donar la cara i lluitar amb honestedat pels seus ideals.
L'homenatge va comptar també amb la presència del diputat d'Esquerra Republicana, Marc Sanglas, que va destacar la importància de recuperar la memòria històrica.
En un intent durant molts anys per part de certes part de la societat i certes formacions polítiques de córrer allà una cortina com si no hagués passat mai res, i per tant per nosaltres la recuperació d'aquests fets, de recuperar, explicar la història i sobretot la història dels perdedors d'aquella contenda, vull dir que d'aquell atac contra la democràcia, perquè en definitiva el que estem celebrant avui és el reconeixement de dues persones que van ser escollides democràticament per la resta dels seus ciutadans i per tant diguem escollits democràticament i que van ser apartats de les institucions per un cop d'estat militar.
També van assistir a l'acte nombrosos regidors del consistori ripolletenc, així com familiars dels homenatjats. L'acte es va cloure amb els segadors Himne Nacional de Catalunya.
I un divendres més tornem a parlar de l'Ecoparc 2. El passat dilluns l'Ajuntament va acollir una junta extraordinària de portaveus municipals per tractar sobre l'Ecoparc 2. L'alcalde Juan Parralejo els va explicar la seqüència dels fets des que el passat 5 de juny van aparèixer les primeres informacions sobre l'estudi que apuntava la detecció de formaldehid entre els anys 2010 i 2011.
Parralejo va expressar la seva sorpresa tant pel desconeixement de l'estudi com les dades dels controls periòdics que realitza la Generalitat. D'altra banda, l'alcalde va explicar que l'Autoritat Metropolitana de Medi Ambient ha assegurat que l'Ecoparc 2 compleix rigorosament tots els valors exigits per la seva llicència ambiental i que encarregarà un nou estudi sobre la qualitat de l'aire de la zona. A més, amb la col·laboració dels ajuntaments, es repassaran les llicències ambientals de les empreses dels polígons industrials que envolten l'Ecoparc per tal de poder concretar quin és el focus d'emissió de formaldehid.
Parralejo també va explicar als portaveus que ha sol·licitat una reunió a la Direcció General de Qualitat Ambiental per demanar explicacions de per què no es va comunicar la presència d'elements nocius per la salut als municipis afectats.
Quan a la comissió de seguiment de l'Ecoparc 2, Parralejo ha recordat que aquesta es va convocar de forma immediata per tal de demanar les explicacions oportunes als responsables de l'Ecoparc 2. Segons l'alcalde, aquest òrgan es reuneix de forma periòdica i va aprofitar la Junta de Portaveus per convidar els representants d'Iniciativa i Esquerra Unida, el Partit Popular i el COP, que no en formen part, que s'integrin si així ho volen.
Durant els propers dies, la regidoria de Medi Ambient posarà en marxa una nova campanya contra la processionària del pi. L'any passat, la climatologia temperada va fer que hi hagués molta incidència d'aquesta plaga.
La processionària del pi és un lepidòpter que viu als nostres boscos, que quan es troba en forma d'eruga pot ser perillosa per les persones a causa dels pèls urticants que desprèn i que poden provocar greus molèsties per la salut de les persones. Per a l'efectivitat de les trampes sigui idònia, caldrà distribuir-les uniformement per les zones arbrades del municipi. Per aquest motiu, és probable que en els propers dies els treballadors municipals visitin algunes cases per tal d'instal·lar les trampes als arbres. Des de la regidoria de Medi Ambient volen recordar que des del Servei de Manteniment de Parcs i Jardins s'utilitza de manera prioritària els productes biològics en la lluita contra les plagues.
Avui divendres finalitza el curs als centres de primària i secundària. Arriben les vacances, moment que s'aprofita per posar els centres a punt pel proper curs escolar. Estem a període de matriculació, encara cal veure les dades definitives, tot i que les previsions pel proper curs escolar ja apunten alguns canvis. Per parlar-ne, contem a l'altra banda del telèfon amb la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, Mar, avui finalitza el curs. Sí. Quina valoració en feu des de la regidoria?
Bueno, la valoració és bona, tot i que ha estat un curs bastant intens. Bueno, tots sabem les èpoques que estem patint, les retallades, tot el tema d'educació, com està. Però bueno, dintre de tot el que ha passat, tot el dolent que hi ha, crec que bueno, hem acabat un curs amb normalitat i ara doncs, és el que comentàveu, és qüestió de planificar i començar a parlar ja del curs vinent.
Mm-hmm. L'òrgan, si no m'equivoco, que coordina les escoles a Ripollet és el Consell Escolar Municipal.
Mm-hmm, correcte.
Quins són els temes més destacats o algunes decisions importants que s'hagin tractat durant aquest curs?
Mira, el tema principal, i suposo que això tothom ho deu haver vist als diferents mitjans, és el tema de la necessitat de places de secundària d'aquí al proper curs, no al següent. Tots sabem que l'escola Pinatons doncs, bueno, farà el curs de 6è al curs 14-15 i per tant quan acabin 6è són 3 línies que surten de secundària i que necessiten ubicar-se dintre dels centres que tenim davant la negativa de la Generalitat de construir el quart institut. Al respecte, doncs, bueno, hem anat informant del que ens anava arribant des del departament, de les converses que hem tingut amb el director de serveis territorials, i el que hem pogut avançar és que es faran obres d'ampliació als centres, es començarà aquest estiu amb obres d'ampliació a l'Institut Can Mas i s'iniciarà la redacció del projecte de les obres de modificació i d'ampliació de l'Institut Palau-Ausit. A l'Institut Can Mas el que es farà serà convertir dues aules de tecnologia molt grans i aprofitar un espai de porxo que no s'utilitzava per fer 5 aules, i al Palau-Ausit encara no sabem ben bé com serà aquest projecte, però des del departament ens han comentat que ens cridaran per explicar-nos-ho tant en l'Ajuntament com a la direcció del centre. Estan en converses amb el centre perquè, per exemple, a Can Mas sí que han acceptat les propostes del centre i de la direcció, i per tant doncs estem en aquest punt. Des del Consell Escolar el que hem demanat en repetides ocasions és que se'ns doni una planificació clara de les obres, de les aules que es faran, dels nanos que entraran, i això de moment encara no ens ho han donat i continuem amb aquesta reivindicació. Mm-hmm. A la resta de punts que s'han tractat sempre es fa seguiment dels serveis que s'ofereixen a les escoles, menjador, neteja, bueno, manteniments, es fa el seguiment amb els centres i sempre s'informa de qualsevol novetat que hi hagi al respecte.
Molt bé. Quan a aquest tema que comentava de les obres d'ampliació de Can Mas i el Palau-Ausit, això seran finançades per la Generalitat?
Sí, sí. Són obres que entren, les del Can Mas en el pressupost 2014 i les del Palau-Ausit suposadament en el pressupost del 2015. Les obres del Can Mas comencen ara a l'estiu i han de finalitzar abans de que s'iniciï el curs 14-15 i el mateix passarà amb les de Palau-Ausit al curs vinent.
Mm-hmm. En aquest sentit, parlant d'aquesta reivindicació, hem de dir que aquest curs hem assistit al naixement de la plataforma d'AMPA del municipi. Mm. S'han reunit, imagino, amb ells? N'han parlat?
Sí. De fet, bueno, hem tingut diferents converses. Jo crec que la participació dels pares és positiva, sempre i quan anem en la mateixa línia. Evidentment, jo entenc la preocupació dels pares i entenc les seves reivindicacions i entenc que per la seva part vulguin fer la seva pressió, però el que sí que tenim clar és que com a consell escolar hem d'anar tots junts i que la comunitat educativa ha d'anar tots a unes, perquè així tindrem més garanties de poder tenir èxit. I això ja els hem comentat. Jo, en quant a la plataforma, crec, bueno, el que et deia, que és positiu que existeixi, que la participació dels pares és bona, la seva implicació també, bueno, ara és qüestió d'anar treballant.
Uh-huh. La seva principal reivindicació no és tant l'ampliació de centres, sinó el quart institut.
Sí, ells van més cap a la via del quart institut. Bueno, jo crec que és respectable la seva opinió i, bueno, crec que fan el correcte. Si ells creuen que aquesta és l'opció, doncs fer força en aquest sentit, jo crec que, però el que hem de tenir clar és que el que el municipi necessita és una resposta en quant a la necessitat de places, i que no pot ser que un noi o noia que vulgui una plaça de pública al municipi doncs no la pugui tenir. Al contrari, la Generalitat ha de garantir això i aquí estem tots d'acord.
I com valora la línia de secundària al FADAC?
Bueno, tot aquest tema la veritat és que no ens ha agradat com s'ha fet. La informació no ens va arribar a temps ni de manera directa, ens vam assabentar una mica pels passadissos de que es faria aquesta ampliació. Nosaltres som de l'opinió que tots els esforços econòmics han d'anar cap a l'escola pública i en aquest sentit doncs, no hi estem d'acord. Bueno, teníem dues aules de secundària de concertada ja al municipi, amb això tenim tres. Bueno, crec que la pública és qui es mereix realment tots els esforços de les administracions, no hi estem d'acord.
En el que sí que crec que coincideixen amb la plataforma d'AMPA és en la queixa de la manca de planificació de la Generalitat.
Sí, bueno, és que anem així. La Generalitat ens va donar resposta conforme tenen el pressupost aprovat. Bueno, ens van donar una miqueta així amb comptagotes. Nosaltres el que volem és això, tenir una planificació de què seran les ampliacions en el cas de que es facin, que així serà, i de què representarà això per encabir tota la necessitat de secundària al municipi, és el que estem demanant. Ho hem demanat en repetides ocasions i ara ho tornarem a demanar.
Mm-hmm. Fa uns dies, representants del Fòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Educació a Catalunya van fer una reclamació formal al Departament d'Ensenyament de la Generalitat exigint els pagaments pendents del finançament de les guarderies municipals que van assumir els ajuntaments del curs 2011-2012. Quina és la situació a Ripollet?
Bueno, la situació a Ripollet és igual que a qualsevol altre municipi. És a dir, el tema de les escoles bressol s'està convertint en un drama. En un drama perquè no és una educació obligatòria, en un drama perquè la Generalitat no vol agafar aquesta responsabilitat i entomir el 0-3 com una etapa educativa necessària i el que dèiem obligatòria. Hem estat els ajuntaments els que hem agafat el tema i l'hem fet nostre amb la creació d'escoles bressol municipals que donen un servei als municipis. I bueno, ens trobem doncs, que amb els convenis signats la Generalitat no està complint amb els pagaments per la seva banda. Ens trobem en un moment en què les famílies tenen dificultats econòmiques, en què la natalitat baixa i, per tant, doncs, bueno, les escoles bressol estan una mica a la corda fluixa. Jo crec que aquí la Generalitat hauria de prendre no només el pagament de les convenis que té pendents, que això, evidentment, és supernecessari perquè les finances dels ajuntaments estan com estan, sinó que hauria de prendre l'educació 0-3 com un tema seriós i com una competència seva.
I de cara al proper curs, quines són les novetats que es preveuen a part d'aquestes que comentava de secundària?
Pel que fa a les escoles de primària i una mica tenint en compte les dades de preinscripció i la planificació que es feia, tindrem tots els grups de les escoles de P3 plens, amb una ràtio, bé, jo crec que bastant bona, però sí que necessitarem una aula extraordinària, una aula extra que es posarà a l'escola Tatxer. En un principi es pensava ubicar a l'escola Ginesta, però segons la demanda i la sol·licitud dels pares, finalment s'ubicarà a l'escola Tatxer. En aquest sentit, i una mica per donar resposta a les necessitats de l'escola, des de l'Ajuntament els hi farem unes obres de millora, que són unes finestres i uns lavabos que ens havien demanat, i també la pintura d'algunes aules. Pel que fa a la secundària, els tres instituts podrien agafar la quarta línia, perquè ja han estat així, però de cara al curs vinent només seran dos els que tindran quatre línies, que seran el Camp Mas i el Lluís Company. El Palau-Cid estaran tres línies. De cara a més obres que podem fer a l'estiu, també tenim obres a l'Escola Escursell. A l'Escola Escursell s'està fet tota una tasca amb el tema del clavegueram, perquè ens hem trobat allà que els arbres havien, amb les seves arrels, envaït l'espai del clavegueram, amb la qual cosa doncs, bueno, s'acumulava tota la brutícia i donava molts problemes, i aquesta potser serà l'obra estrella de l'estiu. Haurà de conviure amb casal d'estiu, perquè a l'Escursell hi haurà casal d'estiu, però en principi no ha d'haver-hi cap problema. I aprofitarem l'estiu també per bueno, fer petits arreglos a la resta d'escoles. En quant a la matrícula, no us puc parlar de dades definitives perquè tot just ara s'ha acabat el període de matriculació. Resta pendent encara una comissió de garanties per veure com acaba tot, veure com al final queden aquelles primeres opcions que han quedat fora al setembre, les fores de termini, les sol·licituds que han entrat això doncs, fora del pla que estava determinat i els repetidors que quedarien en el cas de la secundària. O sigui que això està una miqueta encara en l'aire.
Mm-hmm. Algun desig per parlar de la regidora de cara al proper curs?
Algun desig? En tinc molts de desitjos.
Sí, no? Donada la situació actual.
Sí, el principal és que es mantinguin els recursos, tant recursos humans com econòmics necessaris per les escoles, per tal que el curs pugui ser un curs normal i que no hi hagi cap mena d'entrebanc en aquest sentit. Demanar aquesta planificació, que crec que tot el municipi l'està demanant i que crec que és important, i un desig després per les escoles Bressol, sisplau, que se les prenguin en sèrio, que les escoles Bressol ens han costat molts esforços als ajuntaments, que ens ho creiem i que creiem que la Generalitat també ha d'entrar al joc i ho ha d'agafar com un tema seu.
Mm-hmm. Doncs així esperem. Moltíssimes gràcies a la regidora d'Educació, Marguera, per haver-nos atès, com sempre, i gràcies. Que tingui bon estiu.
Igualment.
Que gràcies. Vagi bé. Adéu.
Adéu.
I continuem a l'Info amb més notícies. Del 27 al 29 de juny, l'associació El Setrill celebrarà la segona edició de la seva festa gastronòmica. Una trobada que, segons els membres de l'entitat, esperen que es consolidi com una cita habitual de principis d'estiu, coincidint també amb la celebració de la Revetlla de Sant Pere. Un punt de trobada a la plaça del Molí, on la gastronomia serà la gran protagonista.
Tot i que el programa d'actuacions encara està pendent de confirmar, durant els 3 dies es podrà gaudir de concerts en directe, havaneres, actuacions de teatre i monòlegs. Pel que fa a la part gastronòmica, l'entitat ha elaborat 9 etapes diferents que presentarà durant el cap de setmana, a més d'una fideuà per dissabte i la gran paella popular per unes 1.200 persones de diumenge. Per aquesta activitat, el Setrill ha comptat amb la col·laboració de l'obra social de la Caixa, que ha finançat 200 tíquets solidaris. Escoltem l'Àngel Martínez, membre del Setrill.
Una vegada més, com bé deia l'Albert, la Caixa ens ajuda en la nostra tasca més solidària. Els temps que corren no són bons, i creiem que tot allò que fem, hi ha una part que és menjar, que és la paella del diumenge, i en aquesta paella, en l'elaboració d'aquesta paella, col·labora la Caixa amb la seva obra social, que ara suposo que ell ho explicarà, i bueno, farem arribar un número de tíquets per compartir paella i beguda al banc d'aliments, a Càritas, per repartir-ho entre aquella gent que estigui més necessitada d'aquí del poble.
L'entitat ha insistit que aquests tiquets no tenen cap diferència amb la resta per garantir l'anonimat de les persones que els tinguin. Per la resta de ciutadans, l'import dels tiquets és de 5 euros i es podran adquirir a diferents comerços de la vila i durant el cap de setmana de la festa.
L'actor Àlex Casanovas va tancar dimarts el 5è curs de l'aula d'extensió universitària. El ponent va explicar al centenar d'assistents de la conferència les llums i les ombres de la vida d'actor i com d'un dia per l'altre ets conegut i tens feina i poc temps després no tens treball.
Minuts abans de començar, Àlex Casanovas va compartir amb els nostres micròfons que el públic gran és molt exigent.
Oh, són difícils, perquè tot el que veuen del d'un escenari, ells ja ho han passat, d'una manera o d'una altra, perquè sempre estan de tornada, ells. Llavors, sempre comentant-ho amb els companys, depèn quines obres, dius, hòstia, sembla que reaccionen poc, i en canvi reaccionen a coses que no t'esperes. Dius, sí, perquè ells això ja ho saben, ja estan de tornada. Són molt agraïts, també, per això, quan s'acaba la funció.
L'aula d'extensió organitza 2 xerrades obertes l'any, la d'inauguració i la de clausura, per tal d'arribar a nou públic i captar nous socis de l'entitat. L'associació creada l'any 2009 compta actualment amb 156 socis. Ofereix 18 sessions magistrals per curs amb una mitjana d'assistència d'unes 90 persones. Les inscripcions pel proper curs estan previstes pel 3 i 4 de setembre de 6 a 8 del vespre. El dia 26 de juny se celebrarà l'Assemblea General. L'aula d'extensió ja està preparant el programa de conferències pel proper curs que inaugurarà la sociòloga i política catalana Marina Subirà.
El passat dissabte, la Unió de Botiguers de Ripollet va celebrar la segona edició del Comerç a la Fresca, una fira a l'aire lliure on gairebé una trentena de comerços i associacions locals van oferir els seus productes des de les 8 del vespre fins a la mitjanit.
També es van fer tallers i algunes actuacions a l'aire lliure que van animar més la jornada de compres. El temps va respectar l'activitat i l'assistència de públic va ser molt destacada. La Unió de Botiguers de Ripollet, que celebra aquesta jornada per segona vegada, espera consolidar-la i mantenir-la en els propers anys.
El proper dilluns, el Centre Aragonès celebrarà la Revetlla de Sant Joan amb un sopar d'alforja i ball. El sopar serà a les 9 del vespre i el ball serà a partir de les 10. El preu és de 5 euros per persona.
Les fogueres, els petards, la coca i el cava són elements indispensables per una bona celebració del solstici d'estiu, tot i que, com sempre, des del Departament d'Interior de la Generalitat es demana precaució. Els consells sobre l'ús dels petards són que no ens hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques, ja que es poden encendre i explotar-nos al damunt. Tampoc ens hem de posar sobre o davant qualsevol article pirotècnic encès. res. Tampoc es poden llançar coets, globus o altres artefactes que tinguin foc a menys de 500 metres del bosc. Ni hem de tirar cap coet amb la mà ni amb la canya trencada perquè sortiria en una direcció inesperada i pot explotar malament. Quan a les revetlles veïnals no s'ha d'encendre mai cap foguera amb líquids inflamables. Hem de tenir molt de compte que tots els edificis veïns tinguin les finestres o els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi. També hem de plegar els tendals que hi pugui haver a les terrasses.
En aquest dia també és important seguir alguns consells pel que fa al consum de coques, especialment les farcides. Aquestes contenen ingredients que suposen un medi òptim per a la supervivència i multiplicació de bacteris que proliferen, amb l'increment de les temperatures.
A banda de les mesures d'higiene i seguretat que han de complir els obradors de pastisseria, els consumidors també poden contribuir a l'hora d'assegurar que el producte adquirit arribi en bones condicions a la taula. En aquest sentit, cal seleccionar el tipus de coca en funció de les possibilitats de conservació fins al moment de consumir-les, evitant així comprar coques amb crema o nata si no es pot assegurar la seva conservació en fred.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El Centre d'Esplai L'Estela ha presentat aquesta setmana una proposta lúdica per aquest estiu. Es tracta del Joc de l'Assassí, una activitat que ja es realitza a diverses poblacions, com ara Cerdanyola, i que compta amb una mitjana de 300 participants.
Els membres de l'Esplai volen, amb aquesta activitat, dinamitzar el jovent del municipi i fomentar més les activitats de l'Esplai, entre elles la Nit Jove, on s'entregaran els premis del joc. El joc començarà oficialment el dia 14 de juliol i s'allargarà fins al 19 de setembre, dia de la Nit Jove. El funcionament és, seguint una sèrie d'indicacions, eliminar una víctima que marcarà l'organització. Els membres de l'Esplai ens en donen més detalls.
Cada participant tindrà una targeta on es veurà la mitja cara de la seva víctima i tindrà dades com per on es mou o on viu.
Unes pistes, o sigui, de cada persona que s'apunta es fa la targeta objectiu que li diem i la persona és alhora assassí i víctima, perquè tindrà la targeta d'un altre participant del joc a qui haurà de matar en un temps determinat que determina l'organització.
I bueno, es mata utilitzant una pastanaga i apunyalant, bàsicament, a la víctima. També hi ha altres maneres de matar.
Les inscripcions seran de l'1 al 5 de juliol al Centre d'Esplai L'Estel, al carrer de Tamarit 80, de 6 a 8 del vespre. Hi poden participar joves a partir de 16 anys amb autorització i a partir de 18 sense autorització. L'Esplai també ha elaborat un blog, jocassassiripollet.wordpress.com, des d'on s'aniran actualitzant les normes del joc i penjant totes les informacions relacionades amb l'activitat. Quan els premis des de l'Esplai han agraït la participació de diferents comerços locals que els han facilitat aquests premis.
I parlem ara de l'Esplai La Gresca, que el passat cap de setmana va celebrar el 20è aniversari amb la participació dels nens i joves que cada dia gaudeixen de les seves instal·lacions. La Gresca porta 20 anys oferint un servei d'integració i esbarjo a decenes de nois i noies al barri del Pont Vell.
Una cinquantena de persones van poder gaudir de les activitats de divendres amb els Va de Circ i després de la Nit Jove. Les activitats van continuar dissabte i, tot i coincidir amb la festa de l'esport extraescolar, el dinar d'aniversari va comptar amb una setantena de persones del Centre d'Esplai que va organitzar totes aquestes activitats al Parc de Massot.
L'entitat ripolletenca Acció Fotogràfica celebra el seu èxit després del seu pas per la Lliga Catalana. Aquest any han aconseguit una medalla de plata en aquest concurs organitzat per la Federació Catalana de Fotografia, que va tenir lloc el passat mes de maig.
Un altre motiu per celebrar és, a títol individual, la cinquena posició a la Lliga de la sòcia Sandra Sánchez. L'orgull de l'entitat és molt gran, sobretot després de 4 anys seguits classificant-se entre les 3 primeres posicions com a millor entitat fotogràfica de Catalunya. Èxits que han aconseguit després de molt esforç i, sobretot, la il·lusió de tots els socis i sòcies units per l'art de la fotografia.
El passat dissabte 14 de juny, coincidint també amb el tret de sortida de la temporada d'estiu de les piscines municipals, el patró municipal d'esports va celebrar el final de curs de l'esport extraescolar de Ripollet.
Més de 1.200 nois i noies van gaudir de les activitats en els diferents espais del poliesportiu i especialment de les piscines durant el matí. A més, entre els assistents també es van sortejar 3 bicicletes i es va fer un esmorzar per a tots els joves. En total, 1.252 nens i nenes de les escoles de Ripollet han participat durant aquest curs a l'esport extraescolar. Quan a futbol sala han participat 517 alumnes distribuïts en 51 equips de les diferents escoles i a bàsquet han participat 262 nens i nenes distribuïts en 23 equips de les diferents escoles. També, finalment, el tenis taula ha comptat amb 137 participants.
D'altra banda, recordem que a partir de demà dissabte, 21 de juny, fins a l'1 de setembre, les piscines descobertes del poliesportiu obriran de 10:45 del matí a 8 de la tarda.
Quan a les piscines cobertes, des de la passada setmana, tots els dissabtes, diumenges i festius de juny i juliol, aquestes només romandrà oberta de 8 del matí a 10:45.
Més de 200 esportistes van participar el passat cap de setmana al Campionat de Catalunya a la Vi Juvenil, que per quarta vegada va organitzar el Club Tenis Taula Ripollet al Pavelló Municipal Joan Creus. Les jugadores del club local van fer una gran actuació, aconseguint 3 ors, 3 plates i 4 bronzes.
Una competició ja consolidada a la nostra vila que va portar desenes de clubs d'arreu de Catalunya a la nostra ciutat. El Club Tenis Taula Ripollet, organitzador de l'acte i que enguany celebra el 60è aniversari, també va organitzar el segon obert de tenis taula per aficionats amb una trentena de participants. A més, Jordi Gavín, preparador físic del tenis taula del CAR Sant Cugat, i Rafael Merino, doctor especialista en medicina de l'activitat física i l'esport i osteòpata, van oferir una conferència sobre la preparació física i la prevenció de lesions.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Demà dissabte tindrà lloc el primer dels actes que formen part del Corpus 2014. A partir de les 5 de la tarda es farà la placeta de darrere de la plaça Clos, la recollida i tallada de les flors on tothom hi és convidat. Diumenge tindrà lloc la resta d'activitats i les esperades catifes florals que engalanaran els carrers de Ripollet. Pere Padró, bona tarda.
Bona tarda.
Pere, parla'ns una mica de com es presenta el Corpus 2014.
Bé, bueno, com cada any, doncs molta feina, molta, perquè porta moltíssima feina organitzar i planificar tota aquesta festa, però bé, jo penso que es presenta bé, sembla que les previsions meteorològiques són bones, sembla que diu que farà calor, que no plourà, que això és el més important, perquè clar, o vent, perquè la pluja i el vent són els pitjors enemics de les catifes. Per tant, sembla que les previsions meteorològiques són bones. L'únic que ens fa una mica de por és que, clar, que ens cau just amb el pont de Sant Joan. I, clar, això potser que hi ha molta gent que marxarà i potser no hi haurà la gent d'altres anys. Això és el que...
Aquesta participació d'assistència que dius tu que podria minvar, l'heu notat en la participació a l'hora de fer les catifes de la gent que està interessada?
Bueno, aviam, els responsables de cada carrer, vull dir, són les mateixes persones, vull dir que ells estan, tenen tot el dibuix ja preparat, ho tenen tot el material ja a punt, però clar, el que no sabem és, per exemple, tota la gent voluntària que surt aquell dia dels carrers ajudar doncs, a elaborar la catifa. Aquí està la incògnita que no sabem.
Però necessiteu molta gent per tallar la flor també dissabte?
Sí, també. Es necessita molta gent per tallar la flor i després el dissabte doncs, per confeccionar les catifes. Es necessita mans, moltes mans.
I diumenge quantes catifes podrem veure?
Doncs mira, n'hi haurà... 3 en el carrer de la Salut, comença pel carrer de la Salut, n'hi haurà 3 catifes, al carrer dels Afores n'hi haurà 2, llavors al carrer del doctor Figuerola n'hi haurà una de llarga, tot el carrer, al carrer del Sol també una altra de llarga, tot el carrer del Sol, se suposa que es podrà, bueno, és el que dèiem, el que parlàvem, no? Depèn de tota la mà d'obra que tinguem, es podran fer més llargues o més curtes. Però la previsió és de fer tot el carrer, i de l'Anselm Clavé també tot el carrer de dalt a baix, llarga, tota llarga. I el carrer Nou, per exemple, em quedava el carrer Nou.
Sí, hi haurà catifes infantils?
Sí, la primera catifa del carrer de la Salut és la infantil. Aquesta és on tots els nens doncs, poden participar amb els dibuixos, que seran tots dibuixos tipus infantil, eh? I aquesta és doncs, la primera catifa.
I quan entitats locals, hi ha alguna que us hagi demanat de fer-ne la seva pròpia?
Hi ha una associació, sí, hi ha l'associació de, bueno, la, com és, el Centre Aragonès, que ja he participat altres anys, i també i aquest any ens ha demanat doncs, de fer-la més llarga també, eh? O sigui, és la tercera que va en el carrer, no, perdó, la segona que va en el carrer de la Salut, o sigui, a meitat del carrer.
Tu normalment t'encarregues d'una de les catifes?
Sí.
La més espectacular, podríem dir, eh?
Bueno, és la que representa l'associació, l'associació que organitza tota la festa, i que és la segona que he esmentat del carrer dels Afores. Aquest any, bé, si es pot lograr fer-la tal com està dibuixada, serà molt bonica perquè és un pantocràtor bizantí, amb uns colors molt, molt bonics. Llavors, suposo que sí que quedarà bé, perquè cada any queden bé, però això no se sap mai fins que està acabada, no? Però el dibuix és molt bonic perquè és aquest pantocràtor bizantí, que és molt bonic.
I quina quantitat de flor fareu servir enguany?
S'han encarregat 8.000 clavells. Estan encara que arriben demà. Demà, entre 7 i 8 del matí, arriba el camió que porta la flor. Llavors, són 8.000 clavells. A part, hi haurà altres flors, com és que ja se n'ha anat a recollir fa dies, la flor de Sant Joan, o també se la coneix com a Sempre Viva, perquè és una flor que encara, o sigui, que encara que la cullis fa temps, llavors es queda, és com flor seca, i no es passa, vull dir que, i és un color groc molt bonic, un groc daurat, que va molt bé per fer els dibuixos. A part d'això, tindrem, doncs, tot el verd, que és de xiprer, que ens l'ha anat proporcionant el servei de jardineria de l'Ajuntament, que ens l'ha anat tallant dels xipresos, i nosaltres amb unes màquines que tenim el anem fent més petit, vull dir que això ha sigut gràcies a l'Ajuntament, que també ens ha proporcionat aquest verd. I a part d'aquest tindrem també la gespa del Barça, que també la vam tenir l'any passat. O sigui, és per complementar la flor de les catifes. A part, també hi ha altres materials, com són, també hi haurà la pellofa o esclòfia d'arròs, que per fer els fondos de les catifes va molt bé, i una terra especial, que també ens la porten, que és la terra de pinyó, perquè porta com uns pinyons, de les pinyes dels pins, que també va molt bé per fer rellenos de les catifes.
Hem de tenir molts actes preparats per aquest diumenge. Voldria parlar de tots una mica. Parlem de les exposicions, que hi ha una de ben especial.
Sí, bé, ja aquest any tenim una ocasió important per veure una obra d'un escultor conegut per molts, que és l'exposició de l'obra religiosa de l'escultor joventenc. Això és una exposició molt important, perquè hi hauran com unes 30 i pico de peces que van quedar en el taller de l'escultor quan va morir. Llavors, aquestes escultures les va comprar la família Torres de Cerdanyola, i ara, doncs, a través d'unes gestions que es van fer, doncs, ens les deixen per aquesta diada de Corpus. Vull dir que aquesta exposició és molt important, s'està muntant molt bé, està quedant una exposició magnífica, i realment hi ha peces que impressionen, només veure-les impressionen moltíssim.
D'altres actes destacats, parlem de la repetició de l'experiència dels espais amb encant.
Sí, això també és important. És l'experiència que es va encetar l'any passat, que va tenir molt d'èxit. La veritat és que s'ha de dir, va tenir molt èxit. L'afluència de gent va ser massiva en aquests espais. I, bueno, degut a aquest èxit, doncs, fa que es tornin a repetir. Alguns, i algun de nou, Algun de nou que s'hi ha incorporat aquest any. Llavors tenim, per exemple, el primer és que aquest sí que es repeteix de l'any passat, l'entrada i capella de Can Buixó, Que aquí, doncs, aquí, a cada un dels espais hi haurà...
Són racons realment amb un encant.
Amb un encant. A més, estan carregats de història del nostre poble. Vull dir que això és important, I, com deia, a cada espai hi haurà una activitat diferent. En aquest, doncs, hi haurà els amics del teatre, doncs, que faran unes actuacions en aquest lloc. Llavors, el segon punt és la que aquest també és nou, aquest lloc, és la baixada dels corbs, que també és, pot formar part de la història del nostre poble, un carrer molt antic. I allà hi haurà una ornamentació floral que anirà a càrrec de la floristeria Morral. Després, el tercer punt serà el jardí romàntic del segle XIX, de la Casa Padró, que aquest també ja es repeteix de l'any passat. I aquí hi hauran les actuacions de l'Escola de Música de Ripollet. Hi hauran unes actuacions amb instruments i cant. Instruments i cant. El quart punt que es podrà visitar serà el pati del centenari de l'escola, amb el motiu del centenari de l'Escola d'Anselm Clavé, que aquest any ha complert els 100 anys, la part, que dona al carrer del Sol, que és la part més antiga. I allà, doncs, s'hi podran fer unes fotos en tipus antic, amb aquelles, bueno, amb el tipus d'aula que hi havia en aquella època. Es podran fer les fotos allà. I també hi haurà una exposició dels carros del Pere Navinés. El cinquè punt serà l'interior de l'Església de Sant Esteve, que hi ha dos espais reformats, que és el baptisteri, on es podrà veure el quadre de l'Andreu Solà, del pintor Andreu Solà, el baptisme de Jesús al Jordà, bueno, l'estudi previ que va fer pel quadre gran que es va destruir en el 36, que s'ha instal·lat novament i ha quedat molt bé, amb una explicació que correspon amb el quadre. I després, el tresor de l'Església, que és un nou espai. Sí?
Acabem amb aquest últim.
I que també es podrà visitar totes les peces importants de la parròquia.
Perfecte. Doncs poden consultar tot el programa detallat a la web ripollet.cat, això ho diem sempre. T'agraïm moltíssim, Pere, sento que ens hagi acabat ahir el temps, però bueno, la gent ja sap que pot gaudir diumenge i dissabte, si us plau, no?, que ajudin.
Sí, sí, sobretot que convidem a tothom a participar que vulgui, perquè ens fan falta mans i per col·laborar amb la tallada de la flor i la confecció de les catifes.
Perfecte, moltes gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres, gràcies.
El temps.
I el senyor Pere Padró ja ens parlava de la previsió de bon temps. A veure què ens diu la Francina.
Doncs les previsions pels propers dies no són massa clares, tot i que s'espera una revella de Sant Joan sense pluja. Poder hi haurà alguns núvols, tot i que sí que farà bona temperatura. Les tempestes podrien tornar de cara a dimecres de la setmana que ve.
I arribem així al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 20 de juny de 2014, un programa que els hem ofert en Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard, Marc Mata i que us parla Remei Herrera. El recordem que poden tornar a escoltar aquesta tarda, en diferit a partir de les 6, aquest informatiu, i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Moltes gràcies per la seva confiança, bon cap de setmana i fins al proper divendres.